6 minuts que passen de la una, hora final del programa d'avui, i no podíem passar l'ocasió de parlar amb els amics de Blanquerna justament d'aquest tema que porta molta cua i que, sens dubte, segur que fan diana per saber com hem de pensar, sobretot com hem d'opinar, que ens doni les claus per poder, doncs, discernir sobre el tema que us en parlarem tot seguit. I és que Emília Pérez, ja esteu tots situats, va guanyar la nit de dissabte el Goya a millor pel·lícula europea. Van rebre el premi Miguel Morales i Enrique Costa, representats de la pel·lícula Espanya, i van agrair-lo justament amb aquestes paraules.
Buenas noches, en nombre de los productores queremos dar las gracias a los académicos por este premio. También queremos dar las gracias a los más de 250.000 espectadores que han visto la película en los cines. Acordaros, cine, hay que ir al cine.
Es la película no americana con más premios en los Oscars este año, entre ellos el de mejor película y el de mejor actriz para Carla Sofía Gascón. Y queríamos decir, ante el odio y el escarnio, más cine.
Clar, mira, citaven explícitament el nom de Carla Sofía Gascón, l'actriu protagonista d'Emília Pérez, que, com sabeu, doncs, ha aixecat polèmica després que es fessin públics, doncs, uns tuits racistes, incendiaris, que l'actriu va piular fa uns anys a la xarxa X. Un fet gens menor, si en tenim en compte, doncs, les conseqüències. Per exemple, a Netflix s'ha esborrat l'actriu de les imatges promocionals i se l'ha apartat de tota la campanya de promoció a Hollywood, on Emília Pérez, remarquem-ho, compta amb 13 nominacions als Premis Òscar d'enguany. Val a dir que, per altra banda, més dades, que els membres de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya van emetre els seus vots el 24 de gener, per tant, alerta, dies abans que esclatés la polèmica. Per tant, ens quedarà sempre el dubte de si aquest Goya se l'hagués endut si els acadèmics haguessin comptat amb aquesta informació. Bé, per tot plegat, avui hem convidat a una experta en comunicació de crisi que estem molt contents de tornar a rebre aquí a Ràdio Hostel, perquè doncs ha estat col·laboradora també fa uns anys en aquest programa. Ella és l'Andrea Daza, que és professora de reputació i comunicació de crisis a Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Què tal, Andrea? Com
molt
estàs?
Molt bé, molt bé. Molt contenta de ser aquí.
Ben tornada, sí. Andrea. Déu-n'hi-do, escolta, anem a pams,
sí.
Perquè, clar, això es mereix tota l'atenció del món i tota la reflexió. Emília Pérez, tu has vist la pel·lícula?
Sí, senyora, i et diré, crec que per estar nominada al Goya a millor pel·li europea i haver-ne guanyat, vaja gringada. M'ha semblat a mi, ara, cinematogràficament, exquisida. I l'actriu de la discòrdia, que jo crec que fa una performance que et deixa encara més bocabadat que els seus tuits. Et diré.
Doncs ja m'estàs dient molt, Andrea. Ara t'estaven comentant, perquè fora micro tu em deies, és que just aquest matí, no?, amb els alumnes, no sé si comentaves.
Sí, totalment.
Clar, és la polèmica. Què diuen els alumnes? Què comparteixen amb tu?
Bueno, en principi no entenem com un projecte tan gran, no?, i que tenia aquesta ambició tan gran, no s'havia preparat abans. A les crisis sempre fem la precrisis, no? Abans que t'esclati, tu has de preveure quines coses et poden esclatar, no? I aquí, si tenies un personatge i una peli, jo crec que no només ella, com tothom de l'equip, s'havia de revisar. És com una entrevista de feina, sempre revisen la teva experiència prèvia, què has fet, fins i tot les teves xarxes socials. Encara estem com molt sorpresos que ella no hagués tingut cap de premsa o gestor agent, no?, que l'ajudés a revisar la seva marca personal, no? És com de primer de comunicació de crisi.
Suspès, no?
Suspès, sí,
suspès,
sí.
Claríssim.
Suspesa, sí, sí.
Clar, tu diries que Carla Sofía Gascón, clar, justament, no ho sé, bueno, t'ho pregunto, ara que deies que havies compartit amb els alumnes, no?, justament aquest matí a Blanquerna, s'estudiarà com a crisi? És una crisi, estem parlant d'una crisi reputacional mal gestionada, es confirma, eh?
Totalment, jo crec que totalment des del principi. Perquè ella, primer, no va preparar, no va preveure... Bueno, sabia que... Ella té l'ambició de guanyar tots els premis i jo crec que com a actriu la performance que fa se la mereix. Per tant, tu, si et ficaràs al mig de l'huracà, doncs t'has de preparar, perquè et posaràs sota escrutini total i màxim. Aleshores, tu has de preparar per on et poden atacar, a més, sent una persona trans, en el món de guerra cultural en el qual vivim ara, i als Estats Units encara més, doncs t'has de preparar i sabràs que t'atacaran per aquí, aleshores tu et defensaràs per allà. I així amb cada cosa, no? I això no només ella, jo crec que tots ens hem de revisar i ens hem de preparar. No?
Doncs sí, tens tota la raó, Andrea. Mira, fem una cosa, anem a pams també, perquè pels oients que estiguin una mica perduts ara mateix, Carla Sofia Gascón és la protagonista, com dèiem, d'aquesta pel·lícula. 13 nominacions dels Premis Òscar, Emília Pérez. La cosa, però, tot perfecte, eh? Pel·lícula, cridada a ser una de les pel·lícules de l'any, com dèiem, però què passa? Que es torça quan el 29 de gener surten a la llum uns tuits de l'actriu de caràcter racista, entre altres coses.
Sí.
Clar, els tuits, Andrea, si m'ho permets, que generen moltes crítiques, òbviament, sí, perquè diu coses molt grosses. També, per cert, n'hi ha pels catalans.
I tant.
Clar, qui és el que es trenca?
Clar, hi ha una periodista, no?, la Sarah Hagi, que és canadenca, musulmana, que va dir, diguem de què presumeixes i segurament trobarem... Ella li va empezar com a fer... a dir, ella tan bona, tan modèlica com s'està presentant...
Sí, sí, perquè era així.
De les minories...
Sí.
A les quals pertany, alguna cosa no li acabava de rutllar. I va mirar enrere i va trobar això tot, no? I moltes antigues, 2016, però d'altres...
No tan antigues.
No tan antigues, no? 2021,
exacte, sí, sobre exacte. Els Òscars, que sí. També opinava sobre la cerimònia dels Òscars.
Sí,
no?
Sí. Doncs aquí, clar... hi ha un trencament en la coherència.
Perdona, Andrea, diria que en aquest tuit dels Oscars, el que deia Sofia, Carla Sofia Gascón,
sí,
era que eren massa inclusius, els Oscars.
Ja. I ara, ves per on? Sí, clar. Són coses... Ara que, mira, feia una època en la qual tothom volia viralitzar i estar a les xarxes. I ara estem en un moment on passa més aviat tot el contrari. No? Volem evitar aquesta mena de situacions. I també perquè hi ha un coses que defensàvem abans que ara igual ja no les defensem. El problema que passa amb ella és que la disculpa que va emetre el comunicat que va fer oficialment amb Netflix, però després tota l'actuació que va fer ella per la seva banda, tampoc et queda clar què pensa ella, què en pensa del seu posicionament passat. Aleshores, és difícil empatitzar amb ella.
O sigui, el problema també, exacte, que potser és aquest problema d'empatitzar amb ella perquè no sabem realment si ha continuat pensant igual.
Exacte. Sí, bueno, jo crec que la millor cosa que pot fer ara, que també l'han deixat molt sola... I...
Que això també cal remarcar-ho, eh?
Sí, perquè jo no estic a favor d'aquest escarnissament. A més, en un món, en un sistema, el Hollywood, no?, també tan fals, si m'ho permets, que clar que ella, jo crec que té tots els números per sortir perjudicada i que segurament hi ha molta...
Bueno, és que aquesta noia, no, Andrea? Sí, vull dir, jo crec que la carrera se li ha acabat. Vull dir que és
el millor que pot fer és ara...
O sigui, tu com haguessis...
Damage control, silenci, dona, exacte, ara deixa acaba l'Instagram, no? Deixa el mòbil una mica, deixa-ho estar,
sí,
deixa passar temps, vindran cada dia, hi ha crisis reputacionals a gent, a països, etcètera, deixa passar el temps i... comença a pensar en com faràs per revifar com l'Ave Fènix. Jo crec que ho farà perquè el talent el té i no tothom és coherent amb els seus talents i amb la seva ideologia, no? També, no sé, jo aquí tinc... Bueno, no estic d'acord amb ella, però tampoc crec que hagi de mereixer desaparèixer del mapa... No sé, crec que és complex.
Mira, Andrea, fem una cosa, perquè passem una mica a la cronologia dels fets, aprofitant que tenim a l'Andrea Daza, que és professora de Reputació i Comunicació de Crisis a Blanquerna. Clar, pocs dies després de que saltés aquests tuits, recuperessin aquests tuits de l'actriu, justament Carla Sofia respon a les crítiques amb un missatge a X i després decideix tancar el seu compte. Fem una cosa, perquè, clar, el que diu, de fet ho diu amb un comunicat, no?, Carla Sofía, que diu així, Andrea, lo siento, pero no puedo seguir consintiendo que esta campaña de odio y desinformación afecte más ni a mí ni a mi familia, así que a petición de ellas cierro mi cuenta en X, me han amenazado de muerte, me han insultado, me han violentado y vejado hasta la extenuación, tengo una hija maravillosa que proteger, a la que amo con locura y que me ayuda en todo. Punts suspensius, continua aquest comunicat. Com valores tu aquest cas que també feia referència, no?, a aquesta manera de gestionar-ho per part d'ella, remarquem, eh?
Que és, sí. Don... sí, és que primer Netflix fa un comunicat amb ella, jo crec que l'endemà, però després la deixa sola. I ella, jo et diria, mira, a comunicació de crisi hi ha diverses estratègies. Què podem fer? Silenci. Estratègia de la confessió. Pas, performance i visió de futur. Mentir. Negar. Negar a través dels altres. Deriva de responsabilitats. Ella ha fet servir l'estratègia del bomber. Ella ha entrat amb una... Ah, sí, exacte. I fins i tot...
amb una manguera.
Amb una manguera de gasolina, no d'aigua. No, m'entens? Que tot el que feia va donar una entrevista ella sola, Juan Carlos Arciniegas, que és un crític de cinema molt conegut a l'Amèrica Llatina, sí, i a CNN, una entrevista d'una hora, doncs, què ens ha quedat d'aquella entrevista? Ella plorant, però no ens ha quedat clar el perdó, la justificació, el que pensa fer a partir d'ara, no? Sinó com molt descontrol, és el que jo he vist per part seva. I ara, totalment deixada la seva sort pel seu equip. I et diré que, no sé si estic... Bueno, és una pel·li... Ella és el centre de la pel·li, ella. La pel·li perd sense ella. Ara també et diré, i parlarem a veure si ens dona temps, que el món guanya sense aquesta pel·li.
D'acord. Mira, fixa't tu, perquè avui, justament avui, crec que ha estat aquesta matinada, a Selena Gómez, que diria que és productora i una de les actrius que surt a Emilia Pérez, també ha parlat. I el que ha explicat és que s'ha trencat la màgia de la pel·lícula de l'Emilia Pérez, justament, no?, amb tot el que ha passat. Clar, també és interessant veure com ha reaccionat tot l'equip, no?, perquè també crec que sí. Zoe Saldaña també és una de les actrius nominades com a millor actriu de repartiment per aquests Premis Òscar, i també d'alguna manera es poden veure perjudicats, no?, tot l'equip que formen part de la pel·lícula.
Sí, però a banda la pel·li té la seva cua, o sigui, tampoc no és tan noble la pel·li i ella és la dolenta, yeah, aquí, no? La villana, que és la villana de la pel·li, de fet, perquè el personatge és el dolent, però tota l'aposta és a Mèxic, amb el tema del narcotràfic de fons, no hi ha cap, només hi ha una actriu mexicana, però no té un rol principal. La directora de càsting, en una roda de premsa, va dir, quan li van preguntar per què no hi havia en el repartiment llatinoamericans o com a mínim mexicans, ella va dir que van triar les millors opcions. Això, la gent allà va caure molt malament. Vols dir que a Mèxic no hi ha cap talent, no? Etcètera. Després, el director francès, que ja podríem parlar... Bueno, els temes llatinoamericans no són només...
Bueno, que també va tenir unes declaracions,
sí,
incendiàries.
Clar, exacte, per això que dic... Bueno, ella, sí, la primera, però al seu voltant, l'equip tampoc és... No sé, aquí tothom s'ha de revisar una mica. El director ha parlat sobre l'espanyol, no? Que era un idioma... Crec que ha dit una llengua de països en desenvolupament, països humils, de pobres, d'emigrants, com... Bueno, molt despectiu, no?, amb l'idioma. I, a més, amb un desconeixement flagrant sobre la realitat mexicana. I bueno, com que no li sap greu dir... Bueno, jo he fet aquesta pel·li sense cap profunditat, no m'ha sortit bé perquè sé fer cinema, això sí, però, clar, per al públic llatinoamericà no la veu igual com la veu al públic europeu, no? I això aquí ha tingut més bona rebuda que no pas allà, més enllà de la crisi reputacional. Aleshores, és un cas on la protagonista de la pel·li pateix una greu crisi reputacional i de gestió, però a més la pel·li i l'equip de la pel·li tampoc s'ajuda pas, no?, a resoldre, sinó que també, com diguin, o sigui, s'acaba més, no? Doncs és aquí, jo per mi, però on l'agafis, no té gaire...
Quins diries, creus, que tu haurien de ser aquests passos per resoldre una situació de crisi com la que està patint ara mateix Carla Sofía Gascón?
Ara mateix. Ella, el millor que pot fer és, ara ja, perquè ha parlat tant, que ara el millor que pot fer és fer una mica de silenci i distància, no? I distància i, aleshores, pensar o ser un posicionament més honest i que generi més empatia de cara a la gent, no? Que la segueix i que ha vist la seva trajectòria i que ara no sap què en pensa veritablement ella de tot el que ha dit, no? Jo crec que l'argumentació que ella va presentar des del principi no és clara del tot, no? Aleshores, no sabem, sap greu, no? Però, bueno, jo crec que ella ara és com una ferida que està...
que està viva, no?
Sí,
que està, que,
clar. Doncs ha d'esperar, i això cicatritzarà, perquè, no sé, tothom, depèn com, però jo no diria que ja està acabada, jo crec que no.
Deixa'm preguntar-te també, perquè res, ens queden pocs minuts, Andrea. Jo crec que hauríem de treure, de fet ja ens ho has anat dient, algunes reflexions importants que fins i tot podem aplicar, ens ho podem aplicar nosaltres mateixos, com per exemple, si tu estàs disposada a posar-te al centre, no, de la discussió, que sembla també que és una mica doncs, la personalitat de Carla Sofía Gascón, perquè si no, no, òbviament no fas aquests tuits que ha fet, i si vols preparar-te, doncs perquè justament, és que clar, tot el món parla d'Emília Pérez.
Sí, sí, sí.
I parlarà.
Sí, i molta gent ha vist la peli i la continuaran veient, jo crec, sí. Jo crec que sense cap mena de dubte sí que és un èxit de Netflix. M'agradi, no, que no m'agradi tant a mi, ja és una altra cosa.
Però què tu dius d'això? Que la pel·lícula també se les trae, no?
Sí,
com bé
sí,
ens has explicat.
Total.
Però quines són les reflexions, no?, per anar acabant, Andrea, que hauríem de treure justament, no?, d'aquest cas de crisi reputacional, no?, que ens podrien haver fins i tot a tots en el nostre dia a dia. No sé si té alguna cosa a veure amb les xarxes socials,
sí,
no?
Sí, totalment. Jo crec que hem de revisar-nos, no? Jo crec que la gent canvia. Per això a mi m'ha agradat el discurs de Setangana a la nit dels Goya, que ha parlat, sense parlar directament d'ella, però com del perdó, que la gent s'equivoca i podem equivocar-nos i hem de tenir una oportunitat per recollir l'aigua, no? No sé com es diria... Sí, per reendreçar quan... el desordre aquest, no? I jo crec que les xarxes socials, ara molta gent està fugint de, bueno, gent, institucions, mitjans de comunicació, ara les xarxes socials no són pas aquell espai de llibertat, de... No, ara hi ha molt escrutini, molta hem de mirar què hi ha de nosaltres allà, perquè no tenim tot el control que pensàvem que teníem, no? Això de la marca personal, abans hi havia molt d'exposar-se, a tenir perfils a totes les xarxes, publicar, generar contingut, i ara, vale, però eres conscient del tipus de contingut que generaves? Saps quin és el teu posicionament o vols tenir-ne un o no vols tenir-ne? I jo crec que ara ella, igual, ara hauria preferit no tenir Twitter, no tenir X, i l'època on a Instagram només es penjaven fotos boniques.
Ha fet bé no assistir, en aquest cas, als Goya, com es va confirmar, i el que té molta pinta que passi, de fet crec que ja està gairebé confirmat, que no assistirà a la gala dels Òscar?
Jo crec que no tenia més remei. Sí. No, no, jo, en el seu lloc, jo suposo que tampoc. I segurament li han demanat, no? Però, bueno, crec que tampoc és ella la... Ara tothom l'apunta, l'assenyala.
És que ara mateix tothom,
sí,
l'està apuntant. És
sí,
el que tu
sí,
dius.
És un encarnissament que jo crec que tampoc és del tot, bueno, correcte.
Que
no?
També ho hauríem de revisar.
Sí, ostres, sí.
Andrea Daza, mira, ho hem de deixar aquí. Professora de Reputació i Comunicació de Crisis de Blanquerna Universitat Ramon Llull. Gràcies per tornar a aquest programa, Andrea.
A vosaltres.
I que vagi molt bé. Vinga, que ens queden res. 5 minuts per arribar al punt de 2:15 de dues. Hem començat el programa justament recordant doncs, aquest dia mundial que se celebra avui, 11 de febrer, Dia Internacional de les Dones i les Nenes en la Ciència, i en parlarem tot seguit. Després d'aquesta pausa en tenim moltes ganes, amb la Sandra Uve, que és il·lustradora, escriptora i divulgadora científica, entre d'altres doncs, autora d'aquest llibre, Supermujeres, Superinventores. Parlarem una estoneta amb la Sandra Uve.
Ràdio Estel.
De cada 10 persones ateses per Càritas Barcelona no disposen d'un habitatge digne. Els lloguers no deixen d'augmentar i els sous no arriben a cobrir les necessitats més bàsiques. Ajuda'ns a que cap família hagi de triar entre menjar o pagar el lloguer, perquè una llar és molt més que un sostre i quatre parets. Pots fer el teu donatiu a caritas.barcelona o al Bizum 33381. De dilluns a divendres a les 8 del matí, desperta't amb la nova alternativa.
Al matí a Ràdio Estel amb Pau Massip. Perquè entenguis l'actualitat, no et perdis les previsions i tinguis tota la informació des d'una nova òptica.
I fins a les 2, el ja imprescindible magazín de la Mercè Raga. De dilluns a divendres a partir de les 8 del matí...
Al matí a Ràdio Estel, la teva nova alternativa. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. El magazín del matí a Ràdio Estel.
3 minuts, 2:15. Avui celebrem, dèiem, el Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència. L'objectiu claríssim, fomentar l'accés i la participació plena i equitativa a la ciència per les dones i les nenes. Clar, des de fa anys s'està treballant per donar a conèixer la recerca científica feta per dones i nosaltres avui volem dedicar també uns minuts del nostre programa per posar-la en valor. La Sandra Ube, ara ho dèiem, ella és il·lustradora, és escriptora, és divulgadora científica i també autora, entre d'altres, de supermujeres, superinventores, ideas brillantes que transforman nuestra vida. Sandra, hola, què tal, com estàs? Benvinguda.
Bona tarda, Mercè, moltes gràcies.
Re, gràcies a tu. Gràcies per estar amb nosaltres en aquest aperitiu avui, perquè diries que ens queden moltes superdones, superinventores per descobrir. Sandra, com ho teniu, això?
Doncs, a veure, jo tinc més de 8.500 catalogades. Llavors, en el llibre de supermujeres hi han quasi 100. A l'Enciclopèdia de Dones STEM, que vam treure amb la Núria a la Generalitat de Catalunya, que ha arribat a tots els centres educatius, primària, secundària, universitats i fins i tot escoles bressol, que això em sobta molt, però allà surten 100. A les meves exposicions hi ha més de 150 dones. Imagina't les que em queden fins a 8.500. O sigui, queda molt per fer i... com aquests darrers anys m'he adonat que una de les coses més importants és que fem divulgació sobre les científiques quilòmetre zero i científiques contemporànies, perquè crec fermament que les nenes s'identifiquen molt més amb científiques d'avui en dia i de casa que no pas amb una Marie Curie, amb tots els respectes a la senyora Curie, que va fer molt, eh? Però són científiques, investigadores, inventores, dones genials, amb idees brillants que canvien la nostra vida, però que treballen amb problemes que tenim actualment. I això és força important. Quan vas a un institut o a una escola, ensenyar-li a aquesta nena la feina que fan aquestes dones que pràcticament acaben de sortir de la universitat i que ja estan en el més top de la investigació i la ciència.
Clar, per tant, o sigui, Sandra, fins a quin punt és important, que existeixin aquests referents, sí, i que siguin visibles, i que, com tu deies, no?, i remarquem, que siguin actuals, també.
Sí, perquè quan vaig als instituts ensenyes les fotos de Marie Curie, de Rosalind Franklin, els hi expliques, i els hi expliques també la interrelació que elles han fet sense saber-ho, no? Doncs, de Rosalind Franklin a Margarita Salas, de Margarita Salas a Maria Blasco, Maria Blasco i Gemma Marfany, vull dir, Núria Montserrat, vull dir, hi ha una cadena d'idees genials que han fet aquella idea primigènia molt més gran, però l'alumnat d'avui en dia no s'identifica amb una fotografia de principis del segle passat. S'identifica amb una fotografia d'ara treta d'un Instagram. És així. I això els dona més realitat o més veracitat a que els seus propòsits els puguin fer realitat. Expliques, no? Doncs aquesta noia està estudiant, lluita per aconseguir que aquest tipus de càncer puguis viure amb ell, sigui viable i puguis tenir una qualitat de vida òptima tenint-ho, no? Això és una realitat d'ara. Vull dir, no tant que els hi expliquis el terme radioactivitat, que per suposat també és molt important, no?, tenir-ho en compte. I hi ha tants exemples actuals, perquè hi ha tantes noies al nostre voltant que són científiques molt top, que per mi és un goig poder investigar sobre elles, perquè no paro... Vull dir, si jo dediqués totes les meves hores a tot el dia a investigar-les a totes, sí, encara em falten moltes hores cada dia.
Doncs mira, vull dir... això és molt bona notícia, sens dubte, Sandra. Mira, aprofitant que avui et teníem aquí a l'aperitiu del matí a Ràdio Estel, parlant d'aquest Dia Internacional de les Dones i les Nenes en la Ciència, que, Sandra, agrair-te, perquè avui també és un dia important, entenc,
sí.
I que deus anar, bueno, amb l'agenda tapaïda. Però, mira, aprofitem i parlem avui amb Sandra Ube d'un referent català que apareix al llibre, que és Elisabet Prat.
M'encanta.
Vaya.
Hola.
Ana, oye, ¿tienes un sacapuntas?
Yo sí.
Gracias.
Leo, te presento a Elisabet Prat.
Hola.
Hola, Leo, encantada.
Es investigadora y estudia el grafeno.
¿El qué?
El grafeno.
Pues ya sé que os vais a meter conmigo, pero no sé qué es.
Pues lo tienes ahora mismo en tu mano. El grafeno és un material hecho de átomos...
Bueno, tu dius, Sandra, que t'escoltava, m'encanta, Elisabet Prats. Què ens pots dir d'Elisabet Prats?
M'encanta. Mira, Elisabet té una cosa meravellosa i genial que poques persones entenen, que és la divulgació de ciència feta amb humor. Ella, a banda de tot l'humor que té com a científica i com a persona, forma part del grup Big Bang Ciència. Jo la vaig conèixer, no personalment perquè no la vaig saludar, però em vaig enamorar perquè vaig anar a una conferència que va fer el CosmoCaixa per parlar del grafè. I m'ho vaig passar tan bé en aquella conferència, i quan t'expliquen les coses d'aquesta manera, la retenció és molt més àmplia i molt més duradera i molt més gran. Llavors vaig començar a investigar-la fins que vaig aconseguir que sortís a dins de l'Enciclopèdia de les Dones STEM, que és la publicació que et deia abans, de la GENE, que arriba a tots els centres educatius. Ella té una fitxa, té el retrat, que jo li vaig fer amb molt de gust, i bueno, és una científica que sí, que és, ara mateix és molt top en moltes coses, no només perquè treballa amb aquest gran material guanyador d'un Premi Nobel, que és el grafè, sinó que l'Elisabet estudia una cosa molt xula, que és mapejar zones del cervell per malalties, com per exemple l'epilèpsia i d'altres, i mapejar-la amb un sistema molt menys invasiu del que normalment s'utilitzava, no?, per fer aquests mapejos del cervell. Ella treballa a l'Institut de Microelectrònica de Barcelona i bueno, és una investigadora ciber, molt top, però a més, per les persones que ens estiguin escoltant, si sou tan adults com nens, ella ara mateix té una secció al programa Òrbita Laica, explicant i fent experiments de química molt xulos i molt divertits perquè tothom els puguem entendre. És a dir, és una persona que porta la ciència al poble. I això em sembla, bueno, fantàstic.
És que això és, i això és vital, Sandra.
Sí.
Que es populitzi, no?, la ciència.
Exacte.
És que és
perquè
que és
nosaltres,
necessari.
Les persones que no ens hi dediquem, ens costa molt entendre certes coses, no? Ha d'haver-hi una... No m'agrada aquesta referència, però ha d'haver-hi una pandèmia perquè ens hagin d'explicar les coses d'una manera molt, molt simple perquè les puguem dur a terme.
Clar,
no?
Clar.
I la ciència és molt vasta, molt àmplia. Llavors, i persones com l'Elisabet, la divulgació que fan és essencial.
Mira, Sandra, fem una cosa perquè ens queden pocs minuts. Em sap supergreu, perquè estaríem... I també per part teva, perquè sé que, com dèiem, insistim, que avui tens molts pocs minuts, no?, perquè els has hagut de repartir molt per aquesta jornada importantíssima, i avui de fet llegíem el periòdic, ho volem compartir amb tu perquè, clar, hi ha molts dels medicaments que tenim a les nostres farmacioles que van començar, doncs, estudiant-se només en homes, perquè en el seu moment, doncs, era molt complex, això és
exacte.
El que es deia, no? Sandra, per tant, aquest problema, clar, té efectes directes a la nostra salut, no? El fet de que hi hagi aquest biaix de gènere en la ciència, vull dir que són uns efectes que, com dèiem, i per això també aprofitem i t'ho preguntem a tu, quins serien aquests efectes? Que moltes vegades pensem, a nosaltres això no ens implica per res. Doncs són el contrari.
Mira, tot el contrari. Mira, fa pocs mesos, una de les moltes exposicions que tinc, perdoneu que faci publi, però una de les
moltes exposicions... No, perquè sabem que ets una dona hiperactiva i que bueno, intentarem a veure si al final de la conversa
podem també... Soc hiperactiva. Soc hiperactiva, sí. Doncs tinc exposicions com la de Dones de la Mar a la Diputació, de biòlogues marines i oceanògrafes, i després tinc la de l'Enciclopèdia de Dones. Aquesta exposició va voltant d'ajuntament en ajuntament, no? I va estar a Sant Feliu de Llobregat. L'alcaldessa, que, si no m'equivoco, és la senyora Lourdes Borrell, va dir una cosa molt important a la presentació de l'exposició als mitjans. Va dir, si no estem aquí... Si no estem en el lloc que toquem, les dones, no podrem canviar les coses que hem de canviar. I això en investigació és superimportant. Si no hi ha científiques que investiguin les coses que ens afecten directament a les dones, com per exemple la menopàusia, no podrem tenir mai els tractaments i els medicaments que calen per portar un canvi tan important a la vida com és la menopàusia, però és un exemple, eh? De moltes altres coses. És a dir, les científiques han d'estar i han de tenir puestos de poder. És a dir, el sostre aquest famós de vidre s'ha de començar a trencar. No pot passar el que li està passant a la Maria Blasco, directora del CNIO, del Centre Nacional de Càncer Espanyol. És a dir, no podem admetre-ho. Han d'estar allà, perquè si no les coses no les podrem canviar. Fins ara, els fàrmacs que han pres les dones per moltes coses no eren fàrmacs adequats per nosaltres. I això és tremendo. Vale? Però no només és el fàrmac, és la malaltia en si o el trastorn en si o el canvi que tu puguis tenir en el teu cos, perquè encara pots anar i et poden no entendre, és a dir, perquè no hi ha cap investigació darrere. Llavors, a mi, de totes les dones que he investigat, a la Núria Salan i a mi, quan vam fer l'enciclopèdia, ella sempre diu que una de les dones que va investigar és una de les que exemplifica la generositat que hi ha en el món de la ciència de cara a les dones, que és la investigadora, i a veure ara, perquè clar, 8.500, a veure ara, si me'n recordo del nom, jo crec que és Yolanda Sanz, que estudia, ara no sé si és Yolanda Sanz o m'estic equivocant, o Verónica Torrano. És Verónica Torrano, perdona, és Verónica Torrano, que és de Barcelona, una altra investigadora supertop de casa nostra, que va néixer el 1978.
Sí.
Aquesta noia s'ha passat la vida investigant un càncer que mai tindrà, el càncer de pròstat, de pròstata.
Uh-huh.
Llavors, i al contrari, vull dir...
Yeah. Sí.
Necessitem que s'investigui i que siguin, si pot ser, dones científiques, sisplau, que investiguin processos de dona que encara no s'han investigat.
Mira, Sandra, fem una cosa. Després d'aquesta reivindicació, que estem molt a favor, òbviament, digue'ns on et podem veure, on estaràs, perquè estàs per tot arreu, com dèiem, amb aquesta gent tan atapeïda. On estàs exposada? Perquè, clar, dones de la mar, et podeu, si no m'equivoco, també el Cosmo Caixa amb alguna il·lustració teva. Sandra?
Sí, al Cosmo Caixa, no sé si avui estan les visites, però normalment les fan per l'11F
sí.
O el 8M, i de vegades també 25N, però és un museu de ciència.
Sí.
Sobretot 11F, Elles a la ciència, és una exposició superxula guiada sobre algunes de les científiques més famoses de la història, doncs Mileva Marić, les Trimeids, estan totes allà, i les il·lustracions que ensenyen els nois que fan les visites guiades són meves. I després està l'exposició Dones de la Mar, que és de la Diputació de Barcelona. Aquesta exposició ja porta 3 anys en itinerància, la segueixen demanant les biblioteques, la qual cosa em fa sentir molt orgullosa. I aquest mes la trobareu, a veure, que estic obrint el calendari, a veure, fins al 12 de febrer, fins demà, Pineda de Mar.
Fantàstic.
I després se'n va a Sant Joan, sí, després se'n va a Sant Joan de Vilatorrada.
Fantàstic.
I és una exposició molt xula, immersió a l'oceà, a través de les dones.
Sandra Uve, gràcies.
Gràcies a tu, Mercè, pel vostre temps.
Gràcies per la teva feina, també, i pel teu temps. Vinga, que vagi molt bé. Una abraçada ben forta, Sandra.
Una abraçada.
1:39, fem una petita aturada. I a la tornada, Joan Trias, que ens acompanyarà també, però amb ella, Maria Voronkova, que avui acabarem el programa amb Òpera Rock. Ara tornem.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a les 2 del migdia, escolta a Ràdio Estel Sense Distància, el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós, solidaritat i l'última hora del Papa Francesc. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a Ràdio Estel.
Sense Distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
va, que fem tard, vol ploure, canviem de dia, canviem d'hora, i a sobre no li donem temps. O sigui, tot malament, Maria Voronkova. O sigui,
no, home, no, no tan malament, dona.
Tries.
Això ho apanyem en un moment. Això ho apanyem en un moment.
Gràcies, pràcticament.
Home, jo encantada d'estar aquí, sigui en dilluns, en dimecres o en diumenge, ja ho sabeu. Jo per parlar de música sempre estic disposada.
Vinga, va, i avui què ens portes, no? Doncs... Què ens explicarà la Maria Voronkova?
Farà patir avui.
Sí, és que m'ho veu tampoc col·loqui, ¿vale? És una coseta que tenia pendent, que em venia molt de gust fer, i és la biografia d'una dona que per mi és que dona, o sigui, dona sentit al títol d'aquesta secció, que és òpera rock, que és òpera però a lo punky.
Perdona, aquesta... Maria, una dona... compositora, que n'hi ha.
Sí, sí, sisplau, tenim uns programes dedicats a dones compositores, esteu convidats a escoltar-los, per suposat, i aquesta és molt guai, perquè és molt rara. I a mi la gent molt rara, ja sabeu que em té el cor robat, i és fantàstica. La podaven Lady Horror.
Ui, ja viu tot.
Sí, Lady Horror. I qui és ella? Doncs és una figura que va desafiar absolutament les normes de la música britànica, que ja és poco. Una dona que va plantar cara a la tradició i va obrir camí per als compositors moderns, i esto es mucho decir, eh? Ella és Elizabeth Lutyens, i agafeu-vos fort, perquè avui viatgem al segle XX per conèixer la vida d'una pionera del que s'anomena serialisme britànic. I no us espanteu, he dit serialisme britànic i ara heu dit tots de què habla esta mujer. No, patiu, intentaré no perdre'm en termes així enrevesats, sinó parlar-vos d'una compositora que, gràcies a alerta, al cinema de terror de sèrie B...
Ui,
és que és la bomba.
Boníssim, sí. Això.
Va poder mantenir la tia, la seva família, una carrera plena de dificultats, i a més va suposar tota una revolució, autèntica revolució musical a Anglaterra. Agafeu-vos fort, que no és el que esteu acostumats a sentir.
Ai, Trias.
Som-hi. Només us dic que he començat per la peça que em sembla més amable.
Ah, amable, eh?
Sí, és la més amable.
Saps què? Has posat aquesta...
Sí.
Aquest trosset, i el meu cap ha vingut... No té res a veure, segurament.
Ai, meu.
Perquè no recordo com és la banda sonora. Però m'ha vingut Rebecca, de Hitchcock.
És que és fosc, sí. A mi m'ha vingut com una...
És que ella és la precursora d'una música molt fosca, molt atmosfèrica, molt de terror.
Sí.
Ella va crear la música com un personatge més de terror. Que no accentuava el terror, sinó que el generava la música sola. És pa cagar-se vivo. O sea, sí. Si tu un dia vols passar por, tu ponte la oscura, si te va a dar ahí una mama por.
Perdona, sí, però sí. És que, Maria, Trias, això passa molt. Tu ara veus una pel·lícula de por sense la música, clar. I a la feta no és el mateix, eh?
Re.
Sí.
No fa res.
Però el 1920 això no era així.
Clar.
Clar, era molt diferent, i aquesta tia és molt clau per tot això. Vinga,
home, perquè és pionera, per tant, pel que...
Absolutament, absolutament. Vale, imaginem-nos, vale? Viatgem al passat. Imaginem-nos la Gran Bretanya de principis del segle XX, com comentàvem, i que era, efectivament, una època de grans canvis. Està molt marcada per la fi de l'era victoriana i l'entrada en una modernitat que jo li dic convulsa, perquè passen moltes coses, no? Què passa? Doncs que quan parlem de Gran Bretanya parlem d'un país que encara està molt arrelat a les seves tradicions, que ja sabeu que això continua passant, i la música no se n'escapa. Què estava per l'escena musical? Doncs grans noms, per suposat, masculins, com Vaughan Williams, Britten, Walton, que eren compositors que definien el so britànic, perquè allà jo marco esto y esto es así. D'acord, ok. I enmig d'aquest escenari tradicional, molt masculí, una dona decideix que la seva música no seguirà el camí de la melodia dolça i l'harmonia tradicional. Que és com ole tu clítoris, i perdón que lo diga así. Sí. Sí, sí, perdoneu.
Estava d'això. Sort, gràcies.
És que
Maria.
Jo de veritat, jo aquí...
És que jo a mi sí que em donarà un...
Paso de la era victoriana al clítoris con una facilitat pasmosa.
Per favor, Maria, no m'ho posis complicat.
No, ja està. Va, tornem. Parlem d'una dona que trencarà amb tot aquest passat més tradicional per abraçar un futur, a més un futur molt atípic, ple de dissonàncies i estructures musicals brutalment innovadores. Però no ens perdem amb tecnicismes, vale? Us ho posarem música perquè ho enteneu. D'acord? Mira, escoltem primer això, sisplau.
Vinga, va.
Vale. Què estem sentint? Doncs aquesta és The Lark Ascending, que és una de les peces més icòniques de Vaughan Williams, que és una música d'aquesta època, però ja, ja ho veieu, no? Pugem una miqueta. Hi ha un lirisme molt pastoral, ens aboca en un paisatge britànic idealitzat.
Sona bé, això.
La tonalitat és molt tradicional, la fluïdesa melòdica del violí... Bueno, ens recorda a peces clàssiques. El sí. cantanem tots per música clàssica tradicional, no? Que és el que regnava en Anglaterra en aquell moment. I ara, escolteu, perquè ja comencem en un petit canvi. Fem un petit saltet per escoltar un fragment orquestral de Peter Grimes, de Benjamin Britten, que és una òpera més moderna. Posem-la. Comencem a veure un llenguatge diferent. No és la típica orquestra simfònica que esperem trobar-nos en una òpera. Mm. Però, en realitat, encara conserva una forma que detectem com a música de tota la vida, d'orquestra. Mira, puja.
És una orquestra més raruna, no?
Però una... Més raruna, però pel fragment que hem escoltat al principi.
Sí, sí,
quan
sí.
hem pujat la música, ja heu detectat que estem com molt arrelats encara a les formes tradicionals. I sí, per suposat, és més contemporani, i la música és intensa i tal, però què és el que fa Ludjens? Doncs ella diu, a la porra tot això, jo agafo textures dodecafòniques, trenco amb l'harmonia tradicional, i jo em dedicaré a crear atmosferes, tensions, dissonàncies... Escoltem-ho.
Que s'acaba de carregar quatre oients.
Bueno, he dit que dissonàncies, textures, he dit coses jo i no... jo no us enganyo. Jo no he enganyat a ningú.
Bueno, com, jo he caigut al terra.
Ho sento.
Perquè no?
Demano disculpes si he contribuït negativament a la sordesa de la gent, perdoneu.
Però aquest és l'efecte.
Lady Horror, te cuento, claro. Clar. Estem escoltant... és que em costa fins i tot el nom. Epithalamion, d'ella. I aquí ja no trobem ni paisatges bucòlics, ni melodies tradicionals. No. Trobem un teixit de dissonàncies, d'estructures serials, que ara us explicaré el que són, que busquen una expressió molt més abstracta, molt més inquietant. I això, precisament, és el que revoluciona la música de la Gran Bretanya del moment. And pleasance to you. I això que estem sentint ara forma part de la mateixa peça, aquella que t'ha fet caure al terra. O sigui, els contrastos són absolutament brutals. I no només els contrastos dins de la seva composició, és el que dèiem. Molts dels seus contemporanis encara seguien aquella línia melòdica, supertropera a la tradició, i ella no. Ella, a la porra, jo exploro un camí radicalment diferent perquè jo quiero hacer coses. I aquest camí és el que la porta a ella a ser una de les primeres grans impulsores del serialisme al Regne Unit. Què és aquest serialisme? Doncs estem davant d'una forma de música que no busca complaure l'oient, sinó tot el contrari, generar un altre tipus de sensacions, explorar altres efectes, recorreguts emocionals molt diferents. O sigui, el compositor té una necessitat expressiva de portar l'oient a un lloc més profund, molt més complex, perquè la música... i ara ho tenim claríssim a les bandes sonores, gràcies a les bandes sonores, però no en aquell moment. La música havia de generar angoixa, por, misteri, inquietud, ansietat... Clar, i per això t'havies de carregar tot el sistema imperant. Uau! És que s'ha de tenir molta valentia per fer això.
Per entendre's, el que està fent aquesta senyora, darrerament s'està parlant molt de la pel·lícula de Demi Moore. No?
Sí.
Que té un punt de desagradable, no?
Exacte, això mateix.
La gran pregunta és, l'art pot provocar aquesta sensació de ser desagradable?
Clar.
Sí, perquè l'art té la intenció de provocar sensació, sigui la que sigui.
Sort que has dit un punt de desagradable.
No, perquè és que les emocions són un ventall molt ampli i amb moltes graduacions, i no podem quedar-nos només amb lo positiu, amb lo maco, vull dir, no podem idealitzar el món. El món és viu i el món tot sovint no és just. El món pot ser lleig i fastigós, i l'art és un reflex de la vida, així que hem de tenir tot aquest ventall també dins de la música. Però coneguem una mica a Elisabeth Ludgens, perquè també la seva vida va ser bastant atípica.
Clar, qui era, no, l'Elisabeth?
Sí. Doncs ella neix el 9 de juliol del 1906 amb una família de cognom il·lustre, que això ja et marca una tendència de pa dónde tienen que ir los tiros de tu formació. Va ser la cinquena filla d'una família en realitat poc tradicional. Per què? Perquè la seva mare era una escriptora involucrada en el moviment anomenat Teosofia. No sé si la coneixeu. Era una corrent de pensament que barrejava coses una mica rares, que per una banda estudiaven cosetes paracientífiques, però amb l'assumpció de la mentalitat religiosa, amb la qual era lo paracientífico con la religión. I, evidentment, aquí tenim tocs pues, misterico-místics, ocultistes, una cosa bastant rara, d'acord? Una cosa bastant rara. I, per altra banda, contrasta absolutament amb el seu pare, que és Sir Edwin Ludgens, que era un arquitecte famosíssim, que, de fet, va ser un dels grans urbanistes de la Índia Britànica. Ahí és nada.
Sir,
Sí, sí, sí. Vull dir, hey, Sir. Ser, jo edifico la Índia perquè jo puedo. Venga. Però què passa? Doncs que Elisabeth no vol construir edificis, no vol construir pensaments filosòfics, no, vol construir música, i no qualsevol música. Lògicament, a la família això de la música no li fa cap gràcia. I tot i que ella des dels 9 anyets té claríssim que vol ser compositora, no és fins als 16 que no comença a estudiar música formalment. I haurà d'esperar fins als 24... alerta, 24, per iniciar la seva formació artística professional a la Royal College of Music de Londres. I allà ja pot estudiar definitivament viola i composició. Però què succeeix? Que ella té uns interessos molt raros. No molt raros, molt innovadors, molt frescos, diferents, disruptius, però el conservadorisme de les institucions xocava absolutament amb totes aquestes inquietuds. Així que mentre la resta d'Europa ja feia anys que sonaven les dissonàncies i s'estava fent un altre tipus de música, evidentment, a Gran Bretanya això era «Pero tía, ¿qué haces? Esto no se entienden». Però, per sort, Ludgens no estava disposada a conformar-se. Bé, doncs, ella no es conforma i comença a explorar aquest serialisme, aquesta música atonal, que entenguem-nos molt ràpidament. Si parlem de música atonal, és la que tots coneixem, la que sona maca i la que fa ximpom. Introducció, nus, desenllaç. Ximpom. La música atonal no té un centre. Totes les notes tenen el mateix pes, amb la qual genera una intriga i una inquietud tremenda. No hi ha introducció, nus, desenllaç. Estem anant cap a una altra banda, però cap a un llenguatge molt més disruptiu, que ens remena d'una altra manera, que ens sacseja per dins.
I inquietud, Maria, perquè no saps què passarà.
Efectivament, però això és el que estem buscant. Una inquietud, una incertesa, un llenguatge que ens convidi a explorar.
Ni molt menys entenc té tornades, no?
Com?
Dic, ni molt menys té tornada.
No, ni anada ni tornada, no. El serialisme no deixa de ser un sistema, una metodologia per no repetir aquestes notes i per fer-ho molt més interessant. I és això amb el que Elisabeth es basa en les seves composicions. Evidentment, ella allà, el públic britànic, no estava preparat en absolut per aquella música. La rebutjaven per ser que si massa estrangera, que si massa difícil, que si massa radical, que si massa composta per una dona, que això també va passar.
Clar.
I la seva vida va estar absolutament plena de daltabaixos. Perquè, a més, ella va ser el cap de família, la cap de família, perquè el seu marit, que també era artista, mai va trobar una feina fixa a la vida. Però, i aquí entra el girito, divertit, treballava com a productor a la BBC. Ah. I aquí és on Elisabeth diu, vale, mira, escolta, no aprecien el meu talent els crítics musicals, però saps què? Jo he de tirar una família de 4 fills endavant i un marit mig inútil. Saps què? Pues me voy a la BBC i me voy a hacer pelis de terror, que esto va a encajar estupendamente. I ella, mira, no li tenia un gran apreci a allò que feia, ni tan sols li donava a ella el valor musical que tenien. Però, clar, va fer unes bandes sonores desgarrifant-se.
Xungo, això,
eh? És una passada.
El cling.
Sí, el...
És una passada. És una... I és que a mi, una de les paradoxes...
No, això ja et diu, Trias, sí, sí, que aquí, com a poc, caus al terra.
És una paradoxa, però que m'encanta. Vull dir, una compositora que marca la música britànica del segle XX és coneguda per composar pel·lícules de terror de baix pressupost. I va i canvia la història de la música. O sigui, em sembla tan brutal... Lady Horror, senyores i senyors, Elizabeth Ludgens, sisplau, busqueu-la, empapeu-vos d'aquesta cosa tan increïble, tan diferent, tan disruptiva i tan guai. I tan guai. Crec que no tinc res més a dir, que mola a mil. Amo a Lady Horror.
Jo m'he quedat recuperada després d'aquest espai d'avui de la Maria Moroncova, perquè, clar, és que, clar, li demanaven Trias que ens parlés de Lady Horror...
Bueno.
I ho ha fet en pocs minuts i ha tremolat tot.
O sigui, escolta, imagina't. Tu volies que relacionés la música clàssica amb el cinema, i jo he pensat, pues ahí lo llevas.
Comencem bé.
Jo anava cap a una altra banda.
Ho sé, però crec que és un nom poc conegut en la història de la música. I té una rellevància brutal. Que, parlem d'Anglaterra, que no estem parlant de No, però... és que parlem de la història de la música en majúscules.
I dona sentit, Maria, abans el Trias ho deia, Rebecca, de Hitchcock, tota la música que acompanya a la cinematografia de Hitchcock. Estem parlant de Psicosi, també. És part essencial del cinema.
I de com una música, ja et dic, de pel·lis de sèrie B... traspassa fronteres i deixa un llegat immens.
Mira, aquest llegat immens que nosaltres esperem que... deixem a l'Ignasi Miranda a veure què fa el Sense Distància i ens hi posem... Trias, si em recupero.
Demà el Sense en surt.
Va, a partir de les 8. Que vagi bé. Bona tarda.